fugì da tot, da tot.
Avui tenim Va de Llibres, ens acompanya Pere Sales i bé, ben carregat de novetats de les biblioteques de Pollença. Pere, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, bé.
Enfeinats amb aquest curs d'història,
sí,
presentació
sí, sí.
de llibres, bé, no aturau, eh? Per la biblioteca
no aturam,
de Pollença.
Exactament, sí, sí.
Ara fa una estona tot xerrat amb en Tomàs Vivot,
sí.
Dic, perquè la gent ja ha pogut fer un avanç de lo que serà la conferència d'avui.
Molt bé.
Que bé. Plena, ta mateix.
Sí, sí, normalment no fer molta propaganda
i que sigui
la tia del fundi. Però de moment va molt bé, les conferències agraden, no hi ha hagut cap... ja corre que m'hauria sorprès com altres anys que m'esperàvem molt de qualcú i després no va ser tant o ja va ser un poc massa llarg. De moment no ha estat així, tothom ha respost a les expectatives.
I la visita guiada?
I la visita guiada molt bé, molt bé. Realment... na Catalina Bellriu és una molt bona comunicadora i va saber engreixar la gent. I ho dia abans va parlar de la llegenda del rei en Jaume i també la gent estava... No se va moure ningú, que ja era de tot el temps, amb un gran silenci. I ho sent demà, que més normal que va venir, no va venir tota la gent, però així tot eren moltíssims, però se va poder escoltar. Va dir, vam ser ajuts perquè pogués anar bé. El màxim que pugui, i la gent més o manco va fer un bon comentari, va fer una petita excursioneta, qualcú no ho va trobar, ja s'han pogut indicar una miqueta millor un lloc allà on era, perquè realment mostrava molt lluny, molt lluny de l'atzó, fora de Mallorca.
I gent de Sant Pau Prest.
Sí, jo crec que ja està... Però així tot és curiós, perquè després vam anar amb un grup nostre, ja contra aquesta anècdota, a dinar a un restaurant d'estat d'allà, i un grup de pollencins, que no havia vingut una curs d'història, va entrar allà i van coincidir...
Van trobar un grup de pollencins a dinar allà.
Un grup de pollencins a dinar en estat d'allà. I això jo no havia estat mai, jo. És a dir, que... una cosa curiosa.
Bé, el curs d'història beníssim. Sí. Demà es presenta un llibre a les 12 del migdia a la biblioteca, Oriol Junqueras, no és ell l'autor.
No.
I bé, hi haurà un poquet de taula rodona, no?
Sí, és un estudi sobre Oriol, un estudi, una biografia de Oriol Junqueras, que ha fet un periodista, i que, bé, això és... El que feia normalment a Can Llobera, que donem sortida a aquestes propostes i les novetats editorials.
Bé, ara és més actualitat que mai.
És un personatge de molta actualitat. Avui el presenten en el Diari de Mallorca, en aquest llibre, i després s'havia de presentar també en un altre lloc. I per això també el presentam a les 12 del migdia en dissabte, que normalment no ho han fet per aprofitar que l'autor és a Mallorca i així pugui venir.
Molt bé. Bé, això ja ho anem repetint, tant mateix a l'agenda, ho hem dit tota la setmana, anem a xerrar de novetats, si vols, i no tens res més a explicar, que és el que és més nou per nosaltres, que no sabem quins llibres han arribat darrerament.
Sí, i hem de fer un poquet de propaganda. Voldria dir... Ai.
Vols un poquet d'aigua? Bé, Pere, ai. Vols que posem música?
No, de moment miraré més si puc continuar. Hem de dir que, abans de començar a les novetats, que... la zona d'estudi de la biblioteca se va consolidant. És a dir, ara ja podem dir que no només al matins ve gent significativament, és a dir, que ven bastanta gent quan hi ha exàmens o quan hi ha vacances de Nadal, sinó que de manera continuada. Ara, quan m'he anat, hi havia 7 persones que estaven treballant, fent feina, estudiant, a la zona d'alt. M'estic referint al matí. Bé, això jo ho voldria remarcar perquè crec que ha estat important ampliar l'horari i també aïllar la zona d'alt de baix. No és tant al 100%, també tot s'ha de dir, si baix se fa molt de renou encara puja, però s'ha millorat molt. I això encara voldria dir que encara hi ha més puestos, vull dir que si hi ha més persones, i que és un lloc que mos demostra que va bé per estudiar i per fer feina, un lloc de treball. I a la vellada, ara ja fa aquest temps, també he vist gent que estava prenent un cafè en el pati i llegint el diari. És a dir, que també a Llobera també donem aquest servei, que la gent ho recordi, perquè als matins jo aquest servei he dit ja des del començament que estava infrautilitzat, que em trobava raó que no venia més gent. I ara ja comença, diguem, a avançar, és a dir, ve gent diguem, a llegir el diari i en pot venir més.
Ja, té molt de potencial,
Exactament, Llobera. Exactament. Per tant, dit això, anem també a lo que sí que ja funcionava més i són, són les novetats i que la gent, la veritat és que ve i en treu moltes. L'altre dia una persona m'ho va dir que menys en compraven més, perquè la veritat és que és una gran lectora. Evidentment no podem fer el gust de tothom ni tenir tant de llibres com hi ha determinats lectors que voldrien. Però sí que aquí també voldria remarcar que normalment se van incorporant novetats. Aquestes són novetats nostres que hem adquirit i ara ja ahir me va arribar un correu del centre coordinador que hi ha ja tot un llistat de novetats que arribaran, crec que la setmana que ve. Bé, arribaran, depèn nosaltres les hem d'inventariar, però una setmaneta ja estaran a disposició.
Molt bé, doncs triades 4, com sempre.
Sí, n'he triades 4. Tenim, per una banda, un llibre d'en Manuel de Pedrolo, titulat Per què ha mort una noia, i és un llibre que l'han de marcar en el centenari de Manuel de Pedrolo, que és un autor clàssic, un autor català, bueno, clàssic, el poden considerar com a clàssic, centenari que se va celebrar l'any passat, el va néixer en el 1918, per tant, el 2018 va fer 100 anys del seu naixement, va morir el 1990, és un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana i la seva obra més coneguda és, evidentment, Metge no escrit del segon origen, que se va dur a la televisió i s'ha llegit per les escoles, etc. Bé, ell és una persona, per tant, que va néixer quan va acabar la Primera Guerra Mundial i va viure tot aquest període d'entreguerres i la República, la Guerra Civil i després també el primer franquisme, una persona que també sabia de què parlava quan ambientava les novel·les en aquesta època, com és la que estem avui presentant, Per què ha mort una noia. És una reedició, evidentment, una reedició feta el 2018 per commemorar aquest centenari i bé, va de totes les, podríem dir, les peripècies que tenen un grup de persones i concretament de lotes que s'entrecruzen, diríem, sense tenir principi res a veure i també passen diverses èpoques, aquestes èpoques que he dit jo, de la República, Guerra Civil i franquisme, i com també tot això provoca bueno, circumstàncies de vegades dures, de vegades no tant, és a dir, com van...
Les protagonistes són dones, idò, en
sí,
general.
Bàsicament, sí, bàsicament, sí, sí, sí.
Molt bé.
Després, un altre llibre que també tenim, que també hi ha dones protagonistes, és un llibre de Bernardo Esquinza, titulat Carne de ataúd.
Ai! Carne ja sona, i de ataúd.
I de ataúd, bueno, i sí, és una novel·la negra, novel·la negra, i més aviat novel·la negra, terror, és dir, a una crítica, per exemple, m'ho diu que Bernardo Esquinca, bueno, crec que és una C tota sola, que al final jo no el conec, era aquest autor, però les crítiques m'ho diuen que és una persona que ha... Bueno, que fins i tot experimenta en gèneres i concretament en aquest ha reinventat el gènere del terror. En llengua espanyola el que fa és una novel·la de suspens, de negre i de terror un poc diferent, una reinvenció.
Ara pensava, novel·les de terror que no siguin per adolescents o més infantils, que siguin més per adults... No, com a novetats, no és una cosa que ens arribi molt.
I precisament per al Club de Lectura en llegim un, d'en Henry James, un altre pas de rosca, però escrit a final del segle XIX. Uh-huh. És a dir, escrit fa...
No és un gènere massa de moda.
Ara no tant, en canvi per joves sí. Per joves sí, tot el tema de vampirs i coses d'aquestes, però sí. Aquest fa un híbrid entre novel·la negra i novel·la de terror. I... Per tant, això és el que li dona aquesta originalitat. I també té un punt de gènere aquí. En aquesta carn de ataúd conviven feminicidis, la repressió de la premsa, la corrupció i la violència, que sobretot ja es varen viure les primeres dècades del segle XX, però a Ciutat de Mèxic. És un autor, jo no he dit, que escriu, és un autor en llengua espanyola, però que és... que és més gitjà. Clar, i allà pues, hi ha tot un món de violència, però en aquest cas no centrat en el que passa a la frontera amb els Estats Units, a Ciutat Juárez, etcètera, sinó a principis del segle XX, que ja n'hi va haver també ben abastament d'episodis violents, etc. Bé, crec que tant per l'ambient, tant per allà on està situada, com per la manera en què tracta el gènere del terror, jo crec que és una novel·la recomanable.
I sí, però amb alguna cosa diferent, eh?
Sí,
com i fins un i tot, diferent.
Exactament, tot és un poc original d'aquest llibre, i bé, és un autor jove de Guadalajara, Mèxic, que va néixer en els 32, per tant...
Ben jove. Ben jove.
Ben jove, relativament jove.
Ja, ara ja ha arribat un punt que em fa gràcia, quan diuen jove, penso, a mi quan serà jove?
Home, si ho comparem amb en Manuel de Pedrolo, que ja és mort, sí. Pobre, però ja seria un autor ja, que quan va escriure aquesta novel·la ja tenim aquí, ja tenia una edat bastant gran. En aquesta que han anat a Wood l'escriu una persona relativament jove per ser un escriptor,
però no xerrant de qualcú entre 20 i 30 anys,
no,
un poquet més,
exactament, sí, és un concepte relatiu.
I
després duim un còmic, darrerament ja n'han duit i ara on dic que potenciaríem aquest format, aquest gènere, i bé, en aquest cas un que se diu també que té relació amb l'altre, per lo que ara diré del títol, Luis entre fantasmas. No és un còmic infantil ni juvenil, és un còmic per adults, Luis entre fantasmas, amb unes vinyetes molt originals, vol tenir un punt de coma de terror urbà també, no l'he llegit, per tant no, tampoc no m'ho vull...
Seran de fantasmes o és una metàfora?
Hi ha un poc més aviat metàfora, perquè el que tenim, ara per exemple, aquí el que veiem és una persona que està dormint la mona i després somia que és Superman i que va arreglar problemes urbans que hi pugui haver. Més aviat és una metàfora, eh? En principi, ja pots dir només amb el títol, la relació.
Molt bé.
Però bé, l'hauríem de veure, diguem, en deteniment. Jo l'he fuetjat... I el veig original. Un llibre, un còmic, per exemple, que en dues pàgines no té ni una lletra. Mm-hmm. Això ja és una originalitat. Hi ha còmics que tenen molta lletra. Jo com me canso un poc.
Només obre la pàgina i ja està
còmic. Exactament. Hi ha l'abús de text en un còmic, pot ser... I el còmic underground, i que és modern, diríem, sol tenir molta de lletra, molta original. En aquest cas, no seria aquest el cas. Evidentment que sí que n'hi ha de test, però hi ha il·lustracions que ocupen molt d'espai i els dibuixos tenen un protagonisme molt especial.
Uh-huh. Guapos els dibuixos també.
Sí.
Molt bé. Luis entre fantasmes.
Luis entre fantasmes.
I per a què va? Mos dius no ficció.
No ficció. Un llibre de cavalls.
Un llibre de cavalls? Sobre cavalls?
Sí, un llibre sobre cavalls, titulat Adiós al caballo, escrit per Ulrich Rauf, i el subtítol crec que és prou significatiu, Història d'una separació.
Uep, conta-mos.
L'autor és de Renània del Nord, és a dir, alemany, és director de l'Arxiu de Literatura Alemanya d'un lloc que es diu Neckar. Bé, és una persona bastant... com ho diria? Bastant erudita, amb molt de temes, però aquí el que ha fet és fixar-se a la... diríem, la relació que ha tingut l'home o el cavall al llarg de la història. I va des de, en principi, des de l'època més antiga, però se fixa molt, aquestes parts més antigues, i dir que pot temps, se centra molt en la relació en el segle XIX i en el segle XX, i que és en aquest moment, en el segle XX, quan deixa de tenir un pes fonamental per l'home, el cavall. Ja és una altra... és una altra relació, a més és una relació que ja podríem dir més de temps lliure, d'oci, fins i tot de mascota, podria ser, no sé, salvar les distàncies, que per tant serà diferent a la que tenia fins a l'any 45, fins i tot a la Segona Guerra Mundial. I dedica bastant atenció a les guerres i en tot el que va patir, aquí hi ha fosses comunes de cavalls, hi ha fotos potser impactants. I bé, el darrer capítol precisament se diu La muerte de un caballo.
Molt específic, eh? Aquell llibre, que t'ha cridat l'atenció, tu, Pere?
Sí,
per què t'ha cridat l'atenció,
Per això, perquè perquè havia vist llibres sobre cavalls, havia vist llibres sobretot des d'un punt de vista de la història natural, no sé, però tan específic d'aquesta relació, i sobretot centrant molt en aquests anys en què hi ha un moment segurament en què se'n van utilitzar més de cavalls en el món, a l'agricultura i a la guerra, a passar-se un animal prescindible. I hem de tenir en compte que també la Segona Guerra Mundial marca aquest pas d'un cavall, que encara en el front rus, per exemple, les tropes alemanyes supermodernes encara eren bàsicament mogudes per cavalls, hi havia més cavalls que no tractors o altres, o tanques orulles i tot això, que n'hi havia moltíssims, però encara els cavalls eren essencials per poder explicar la mobilitat de les tropes. A partir del 45 no tenen tant funció, però això en el món agrari tampoc. Fins aleshores els tractors eren, ja n'hi havia també, però no eren decisius per l'agricultura. A partir del 45 hi haurà llocs encara que jo ja n'he vist de mules llaurant, però aniran desapareixent i per tant se consideraran prescindibles, quan la història de la humanitat no s'entendria sense els cavalls. No s'entendia en cap dels aspectes.
No és un llibre curt, és un bon estudi.
No, és un bon estudi i amb moltes imatges. També hi ha imatges de l'art, de com tracta l'art el cavalls.
Curiós també.
És un llibre curiós, això em va cridar l'atenció. Aquí també iconogràficament el veig molt junt a l'homo fins a un cert moment. Les imatges dels reis, dels emperadors, dels grans estadistes a damunt d'un cavall és realment prototípica, i la famosa imatge, per exemple, aquí que la posa de la pintura d'en David d'en Napoleó damunt d'un cavall blanc és realment impactant, eh? Però si el mariscal Sukhov, el que va entrar a Berlín en el 46, també el van retratar damunt d'un cavall encara. Després ja no tindríem un general, se'n posaria...
No tenim un Trump damunt d'un cavall.
Exacte, se posaria damunt d'un tanque, o se posaria, no sé, d'una altra banda, no? De aquest punt de vista. També les famoses estàtues equestres, no? I encara, en els anys 40-50, la famosa estàtua d'equestre d'en Franco, per exemple, en tenim encara.
Sí, vas aprofundint, vols que hi ha temps.
En aquests aspectes, però, aquesta història té una separació, no? És a dir, se centra més en aquesta part final d'aquesta gran unió i que, en determinat moment, se separa. Recordem que Steven Spielberg va dedicar una pel·lícula en el cavall durant la Primera Guerra Mundial, no?
Que... Aquesta d'aia, Pere?
No em recordo aquesta d'aia.
Ai,
però que,
jo tampoc.
Que me va fer cosa. Me penjaré en Steven Spielberg, que no volia anar equivocat.
Després de la secció del cine ho aclarirem. Ja
sí,
està.
Exacte. Però que vull dir que el cavall ha representat molt per la història de la humanitat, i també podríem dir que ha patit molt per l'home. I el seu patiment se representa la seva participació a les guerres.
Molt bé. Idò, Pere, gràcies com sempre, això només són quatre exemples de tot el que hi ha a la biblioteca,
sí, quatre...
totes les novetats, que anirem, com que duiem acumular qualsevol programa també, suposo que n'hi ha moltes més que
sí,
n'han
sí,
comentat.
Sí, 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 n'hi ha moltes i les anem enviant, evidentment.
I penseu això, que és una biblioteca, és un bon lloc per anar a estudiar?
Sí, 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 aposta, pensam, això de les novetats són per venir dur-se'n la gent, però després hi ha aquesta altra funció de la biblioteca, per venir i quedar-se.
Que estudiar o llegir el diari a la terrassa?
Exacte, a baix llegir el diari i a dalt per fer feina.
I tot, Pere, gràcies, com sempre, una
molt
setmana
bé.
Més. Fins, no? Divendres que ve, el primer de març,
l'altre. No,
l'altre. Més novetats acumulades.
Sí,
adéu.
Molt bé,
adéu. The same bus stop wet day she's there I say please share my umbrella bus stop bus go she stays love grows